tot costa.
El Barça ha decidit no incorporar cap altre davanter centre si, com sembla, no pot fitxar Julián. És una decisió responsable quan les alternatives no convencen, però em pregunto si no hi ha al mercat el Julián de River o el Haaland del Leipzig, que en el seu dia valien 20 milions d'euros.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Són les 7 del dimarts 24 d'agost. Queda una setmana pel tancament del mercat, perquè es tanca el dimarts 1 de setembre a la mitjanit. Avui ja m'he mirat el calendari i resulta que el dilluns és 31 d'agost. Pensava que dilluns era 1 de setembre, no passa res. Avui ja sabem que queda una setmana, queden 7 dies perquè es tanqui el mercat i, com ara us explicava, el que també sabem és que serà Julián o serà res. I aquí tenim el Joan Fitó, que ens explicarà la resta de coses que han passat durant el dia d'avui. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que Livakovic ja és a Barcelona, aterrat aquesta tarda a l'aeroport del Prat. Demà passarà la revisió mèdica i es convertirà en nou futbolista del Barça. El club ha de decidir ara si l'incorpora de forma immediata o ho fa la temporada vinent. Mentrestant, ara ho deies, avui trobada entre Deco i Joan Laporta, el Barça ha decidit que serà Julián o res, per tant, no incorporarà un davanter centre que no sigui Julián Álvarez d'aquí al final del mercat.
Totes les carpetes al dia amb la Laia Tudel.
Avui, per cert, Rodri s'ha tornat a entrenar amb el grup. Dijous, el madrileny podia tenir els primers minuts de la temporada i també els primers amb la samarreta del Barça. També en clau blaugrana, Xavi Espart tindrà fitxa i dorsal del primer equip, el de Vilassar, convençut a Flick, i serà jugador del primer equip a tots els efectes. Encara una més en clau Barça, el clàssic de la Lliga F del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Avui ho hem sabut, de fet, ja s'han posat a la venda les entrades per als socis i també per als VIPs.
Ho havia avançat el directiu Xavier Puig al final del Gamper femení, però avui ja ho hem vist que oficialment, efectivament, l'aposta del club es manté i el clàssic es jugarà al Camp Nou, aprofitant a més que hi ha aturada per seleccions a la Lliga masculina i que, per tant, no hi haurà problemes d'horaris en aquest cas. La data i l'hora, quan la Lliga F vulgui, ja podrem comprar entrades, diríem, sabent fins i tot en quin moment del cap de setmana hi vas.
Per cert, ahir Joan Laporta es va posar en contacte amb l'aficionat que va patir l'ús de la violència, el Martínez Valero d'Elx. És menor d'edat, va parlar Laporta amb ell i també amb el seu pare i va posar a la seva disposició els serveis jurídics del club. Mentrestant, avui el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació per determinar si hi va haver un ús desproporcionat de la força.
La investigació que va ràpid si mires les imatges.
És fàcil, sí, sí. A la Lliga avui es disputa un partit corresponent a la primera jornada, la que es va ajornar per als equips amb mundialistes, a les 9, a Mestalla, València-Betis. El Madrid jugarà demà, també partit d'aquesta primera jornada. Avui ja ha parlat Mourinho, de moment, perfil baix. El portuguès tornarà al Bernabéu 13 anys després. Demà, a les 9, aquest Real Madrid-Real Societat.
Està desconegut, Mourinho. Després el sentirem. No ens enganya, oi, Santi? No ens enganya. Va, després el sentirem.
Home, ho de la L4 i L5, que li podien haver trencat la columna vertebral a l'inici.
Sí, en el tema Vinícius especialment és quan se li veu més al costat fos, ja l'altre dia va parlar de bullying quan no tocava, però en general, bé, després ens sentirem del cas Negreira, per exemple, sorprenentment, no s'hi ha abonat encara.
Encara.
Ahir, per cert, es va tancar aquest desgavell de jornades, es va tancar la segona jornada, Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Coruña 1.
Amb un altre gol d'Aubameyang, que ja en porta dos, el veterà davanter de 37 anys, que va ser al Barça. Mira, ara buscàvem un davanter centre, igual, abans de tancar el mercat, pot ser una sessió sobre una...
Sobre no sé una... si els hi farà gràcia a la Coruña.
A Coruña no.
Per cert, un dels noms del dia és el de Xavi Hernández, l'han presentat aquesta tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos, diu Xavi que està molt content amb aquest repte, que és un honor i que espera que l'experiència al Barça li serveixi. D'aquesta roda de premsa crida l'atenció la sinceritat de Nigel de Jong, actual seleccionador, director esportiu dels Països Baixos, ha dit que la primera opció era Guardiola, la segona Arne Slot i Xavi, doncs, que era la tercera. El de Terrassa substitueix, recordem-ho, a Koeman i signa fins al Mundial del 2030.
Era el podi, el mateix Xavi Hernández l'ha dit, era el podi, per tant, tercera opció. És cert que a vegades la sinceritat neerlandesa juga a les passades i potser avui no calia dir que no era la teva primera opció, Xavi Hernández.
Per cert, ja és oficial, Savinho, ex del Girona, és nou jugador del Tottenham, traspàs vora els 95 milions d'euros. Savinho, que canvia el City pel Tottenham en un altre traspàs multimilionari entre clubs de la Premier. A la Vuelta, nova exhibició de Tadej Pogacar, que ha deixat sentenciada la carrera tot just a la quarta etapa, victòria d'etapa avui amb moltíssima facilitat, ha marxat sol a falta de 50 quilòmetres, ha arribat amb més de 2 minuts i mig de marge, a la general, líder absolut, 3 minuts i 21 segons d'avantatge respecte a Primoz Roglic.
Anirem fins a Andorra i ha estat allà l'Isaac Vilalta i li preguntarem si està sentenciada a la Vuelta i que no cal ser expert en ciclisme per dir que sí, que efectivament a la quarta etapa Pogacar ja ha decidit que el que intuíem tots plegats que no té rival i que per tant la lluita és bàsicament per la segona posició, més que per la primera, ho deia la mateixa Enric Mas.
En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasél Pérez, que arriba a la Lliga de Puerto Rico, però que ja havia jugat a la temporada passada a l'ACB amb el Granada, signa per 2 temporades. En motor, KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó. I una de tennis perquè avui, després de molts mesos, torna a jugar un partit Carlos Alcaraz. No juga des de l'abril al Godó. Avui Alcaraz farà parella el doble mix amb Serena Williams. Partit de vuitens de final del US Open. Alcaraz amb Serena Williams.
6 minuts. Passen de les 7 de la tarda. Què preguntem avui als nostres oients, Joan?
Doncs avui, que queda una setmana exacta pel tancament de mercat, què li demaneu al Barça? 4 opcions. La primera, Julián. La segona, un altre nou. Un central esquerre o simplement res.
Doncs veurem què demaneu vosaltres i què pot oferir el Barça d'aquí a 7 dies. Gràcies, John. Joan.
A tu.
Tot això i més, d'ara i fins a 9:15, horari d'estiu, aquí al Tot Costa. M'estic aprenent el nom del Fitó, perquè sempre li dic Fitó i és John. No, Joan.
Ah, va ser així.
Va, d'aquí a 9:15, crec que ja no fallaré cap nom més, o aquesta és la intenció.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
T'he vist molt disciplinat, però jo no volia perdre les tradicions. Santi Jiménez, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Ja t'has autopresentat. Com ha anat aquestes setmanes en què no ens hem vist? Han estat poques.
Molt llargues, sempre que no et veig. és una eternitat.
Vaig marxar, que parlàvem de Julián, i tornem i parlem de Julián, per tant, tampoc ha passat gaire temps.
Ha passat molt de temps sense tu.
El mateix m'ha passat amb Laia Bonals. Laia, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Treballant també el mes d'agost, eh?
Sí, però bueno, hem fet...
Amb il·lusió.
Sí, mig i mig. Mig treball, mig descans. No.
És veritat, si ja t'he vist per Instagram.
Mira-la.
Estàs molt activa. Disposats a tornar a parlar de Julián, doncs?
Quin remei,
sí,
no?
Sí, que s'ha de dir, no?
Vinga, doncs ja tenim aquí asseguda la Laia Tudel. No hi haurà més remei.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Sònia Gelmà.
Fa 23 anys d'aquesta cançó.
Joder.
Què et sembla?
Molts.
Aquesta informació puntual.
Molts.
Són molts anys, eh? Molts. Perquè ara pensaves que era abans d'ahir que la ballaves, eh?
No, ballar-la no, però la sentia, sí.
Heia, d'Outcast. M'ho apunta, evidentment, el Sam Silva, si no, de què? Laia Tudel, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Amb il·lusió, com dèiem, perquè ja només queden 7 dies i, per tant, com a mínim, anava a dir...
7 dies són molts, eh?
Es van fer molt llargs.
Són molts.
Hi ha un partit
no
al mig del Barça.
N'hi ha 2 pel mig del Barça, per
sí,
tant,
de
això
dos,
ho dissimularà tot.
Això retallarà l'espera.
2 del Barça i 1 de l'Atlético, no?
Sí, sí,
però clar, és que dic 7 dies, però no, perquè tu ara ens vens a explicar que tancarem aquest capítol dimarts vinent, si es tanca sense Julián, per dir-ho així, però que el gener l'obrirem un altre cop.
Sí, si no es tanca ara, l'obrirem al gener, però anem a
per pas.
Sí. A veure... La qüestió és que ara la situació amb Julián Álvarez és que o Julián o res. Això vol dir que el Barça esgotarà ara, en aquests dies que queden de mercat, qualsevol mínima opció que tenen o que tinguin per poder fitxar Julián Álvarez, però que si no fitxen Julián Álvarez d'aquí a final del mercat de fitxatges d'estiu, no fitxaran cap altre nou.
Cal dir, Laia, que tu ahir ja ens apuntaves a aquesta possibilitat i ens explicaves que davant les opcions que li oferia el mercat no els estaven convencent gaire i que hi havia aquesta possibilitat, però avui ho podem certificar perquè hi ha hagut una reunió.
Sí, de fet, ahir la tertúlia no va acabar de convèncer aquesta opció, no, doncs no. Ara hauríem de trucar a l'Anís i al Marcos i dir, no, ho sentim ells molt,
pensen,
però...
Ells no estaran contents perquè pensen que calia un davanter centre.
Sí, exacte. Doncs bé, dèiem aquesta opció ahir perquè era una de les idees que havíem parlat d'Eco i Flick en aquestes converses que tenen diàriament tots dos, però és que avui s'ha confirmat a la reunió que han tingut aquest matí a la Ciutat Esportiva el president Joan Laporta amb d'Eco i Flick, entre d'altres membres de la Comissió Esportiva. En aquesta trobada han decidit l'estratègia a seguir aquests últims dies de mercat. Entre altres coses, sí que van parlar, per exemple, de la golejada a ells, aquest 0-5, que és un dels aspectes que han posat sobre la taula quan s'estava valorant quin nou havien de fitxar, però que no era l'argument de pes. És a dir, no han dit, com que en vam fer 5 gols, ja no ens cal cap més davanter. Però és cert que, per exemple, ha sortit en aquesta reunió a les converses. El Barça només intentarà, per tant, fitxar Julián. Deco té altres dues opcions que podria activar l'últim dia de mercat, si volguessin, però no convencen aquestes dues opcions que té Deco. I, per tant, només és Julián, ara mateix. Aquests dies encara podrien passar alguna cosa més relacionada amb Julián, algun altre moviment, algun altre gest, veurem en què es tradueix, però el club espera que potser pot haver-hi algun altre moviment al voltant de Julián, però tot i així veuen molt complicada aquesta operació i que Julián pugui arribar al Barça aquest estiu.
Que hi vegin una mínima escletxa, a mi certament són gent de bona fe, perquè veient els missatges que arriben per part de l'Atlètic de Madrid, sembla difícil que l'escenari pugui canviar. Primer, us pregunto, ara la Laia acaba amb aquesta informació, però us vull preguntar, què us sembla l'estratègia del Barça? Si no ve el teu objectiu número 1 per fitxar un jugador que no et convenç, opto per no fitxar res.
Sembla prudent. Em sembla prudent. Sobretot perquè crec que no es basa tant en la qualitat de les alternatives, sinó en el preu que li han posat les alternatives. Em sembla...
Sí, si a sobre no et convencen i a sobre te'ls
sí,
posen
jo
cares,
crec que
no?
Convencien a mitges, sí, que convencien com a aposta, però una cosa és anar, per exemple, a Tresoldi per 25 milions, que és una aposta fins i tot raonable, i l'altra és que demanin 50. Sí, per 50 entenc que ja me'ls guardo i espero que ho de Julián, que després explicarà la Laia. O qualsevol, qui diu Tresoldi, diu qualsevol d'altres jugadors. És a dir,
sí, anar per l'aposta d'un... Que és el que una mica deia jo al principi, no? Apostar per un jove que tu puguis pensar ara mateix és que, no és al nivell...
És que els joves de 20...
De 20 milions ja no en queden, eh?
De 20 milions.
Només li queden pel Leipzig i...
S'han acabat?
Home, per Diomandé, el Leipzig el va fitxar per 20 o per 25.
Sí,
ara
però
fa 6 mesos.
Hem de veure què fa Diomandé, eh?
No, però el que et vull dir és que encara són al mercat. Una altra cosa és que quan és el Barça qui pregunta, no és el mateix que si pregunta al Leipzig.
Sí, no, pregunta al Madrid. Li han venut per 140, com li van vendre a Bastotono per 63. Vull
sí,
dir
sí.
Que això em sembla un timo, directament. I al Barça em sembla bé que fa bé de escolta, a mi no m'aixecaràs la camisa, perquè jo puc anar per Tresoldi, que em sembla un jugador que entra dintre els paràmetres i tal, per 20 milions.
Clar.
Però per 50 ni de conya. Mikau Tatzel pots fitxar per 30, però li ha posat una clàusula de 70. Per tant, tot, i si vols un barato, ja tens a Habs Abdelkarim. Vull dir, a mi em sembla que...
És que amb aquest perfil que deia la Sònia, el club ara mateix, una de les respostes que diu és això, clar, ells han fet aquesta aposta d'un jove que per ells té molta projecció i molt futur i que ha costat molt barat pel Barça, que és Hamza.
No, ha costat bastant menys de 20 milions.
Sí, sí.
Ha costat un i mig.
És un altre tipus d'aposta, sí, sí. Probablement. Del que jo em referís.
Sí, si
quan el City
si
fitxa Julián del River, de River, el City ja es veia que Julián
sí.
Era un jugador que tenia una trajectòria. És a dir, no era una aposta tan verda com
sí,
un meló per obrir tant com a mi em sembla que és Hamza. Però bé,
sí,
en tot cas, si Hamza surt bé, serà exactament això.
Serà exactament això i és aquest el que hi ha, no? Vull dir, no sé quan ha pagat el Madrid per Espí, però ha pagat la clàusula, o sigui, s'ha anat als 30.
Sí. Sí. Clar, és un altre tipus de davanter, no?
Bueno, però si tu vols un nou totxo allò que et remati i tal, un tio de 1,94 a 80 quilos... Pues...
Sí, no sé si és això el que buscaria el Barça, però no, bé, sí.
Bueno, és una mica Hamza, que tu el treus de l'àrea i...
Bé, per seria... això jo crec que Hamza
sí,
no
ja
és el tipus d'aposta...
Tens a Hamza.
...al que jo em referia.
Tens a Hamza. I les altres, jo crec que se'n van de preu desmesuradament.
Laia, Julián o res, tu què en penses?
Ho entenc, sí, l'aposta és tan clara i tan justa, però a mi l'única cosa que m'orinyola de Julián és si acaba venint o no, és el preu que li acabaràs pagant per Julián, perquè si estem parlant que ja estem anant a certes xifres desorbitades per perfils més baixos, Julián paga 150 milions, a mi em sembla bastant desorbitat, no perquè no sigui un jugador bo, sinó perquè crec que les quantitats no s'ajusten realment tampoc al rendiment que té ara mateix Julián Álvarez. Entenc que si el Barça, Deco, Laporta, Hansi, veuen que l'aposta clara és Julián i si no, no hi ha res més, perquè no t'acaba de convèncer res, em sembla molt responsable dir, vale, pues em planto aquí i si no tinc el que vull no hi vaig. Potser s'hauria de buscar això, una altra opció de cara potser al mercat d'hivern, si no acaba de tampoc quallar Julián, de veure què necessita el Barça, perquè el que no pot ser el Barça és aguantar més de mitja temporada, potser sense un davanter pur. Pots esperar potser a l'hivern perquè tens circumstàncies, perquè pots gestionar diferent amb l'Atlètic de Madrid, potser ara Julián marxaria a algun club i després vindrà al Barça, no ho sé. Hi ha 300.000 fórmules que potser ara ni ho pensem. Però en el llarg plaç no pots estar esperant eternament a Julián.
És que hi ha un punt de decepció per part del Barça i suposo que de Deco de dir... d'acord, tinc una opció número 1 que ja sabíem que era difícil, però és que no aconsegueixo trobar un jugador que quadri a la plantilla, que millori el que hi ha, que és difícil, i que el pugui treure un preu que això, que no em prenguin el número, perquè clar, això és el que fan els clubs, el Barça, sabent que tu busques un nou.
El Barça també està fent aquest joc amb els jugadors que té per sortir. És a dir... El Barça té ofertes per Casador i està demanant preus per Casador.
Perquè el Barça s'adequa al mercat, no? Diu, home, si a mi em demanen...
És que jo llegia l'altre dia un estudi que hi havia, sí que havia fet una consultora així en general, em sembla que ho vam treure el diari. S'està pagant de mitjana en els traspassos un 43% més del preu de mercat de la web de referència que és Transfermarkt. És a dir, si Transfermarkt...
Que molts clubs ho utilitzen quan els hi convé, aquesta web.
Sí,
de dir, no, mira, perquè el preu és aquest.
Clar, és a dir, sí, el preu de mercat de molts jugadors, tu el mires a Transfermarkt, que és una web bastant fiable i que és objectiva i en això, i veus que tios que avalen 80 milions, suposadament el seu valor és de 80 milions, els han pagat a Anglaterra a 127. O sigui, al City, al Liverpool i tot això, han fitxat jugadors. Està un 43% per sobre del preu de mercat. O sigui, s'estan pagant unes quantitats que jo crec que són inassumibles i això és una bombolla que un dia petarà.
Sí, el que passa és que això sempre ha passat al món del futbol.
Sí, el preu de mercat de Diomandé o de... Sí, no és de 140 milions. No. És un jugador de 60. Han pagat més del 50% per sobre.
Sí, sí. D'això hi ha una reflexió que ens fa sovint el Xavi Asensi, el director general de l'Inter Miami, quan el truquem aquí al Tot Costa, en referència quan preguntem de si té sentit, per exemple, augmentar els ingressos o intentar augmentar els ingressos a partir de llotges VIP, evidentment, de pujar els preus de les entrades i dir no, clar, això estarà millorant l'economia. I ell sempre fa la mateixa reflexió, diu tot s'ho acaba menjant en el fons... després la massa salarial en sous dels jugadors i en... És a dir, si tu tens calés per poder pagar més, pagaràs més. Sí. I aleshores fas que el fitxatge de cara val 100, si tu has incrementat el teu pressupost en 20%, te'n demanaran 130 i els pagaràs també, perquè els tindràs.
Sí, sí, sí. Això sobretot això passa molt a Anglaterra.
O sigui, sí, sí.
Pagant el gust i les ganes i tot es va redistribuint. És veritat que sempre que es fa entre clubs anglesos paguen molt més que els de fora, perquè hi ha una mena d'avantatge fiscal i un tema bàsicament de fiscalitat. Però, clar, els preus de jugadors anglesos, que no són allò tampoc res de l'altre dijous...
Que no, si el Barça acaba de pagar 70 milions per Gordon, que va fer un molt bon partit a ells, però jo crec que cap expert el qualificaria de crac, és a dir, és un preu de bon jugador a 70
sí,
milions d'euros.
Sí, 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 i perquè està fet abans del Mundial, segurament. Sí,
i potser hauria estat més car, vols dir, més
sí,
car, no?
Sí, 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 i realment... El jugador del City que ha fitxat del...
Boadi, no?
El que va fitxar abans... És pagat 123 milions, el Rogers, em sembla.
Ah, Morgan Rogers, dius?
No sé com... Ara se m'ha anat. Però és una salva.
Morgan Rogers està al Chelsea, ara no sé qui...
És que estan pagant brutalitat.
Barbaritats.
Bruno Guimarães, que ha comprat l'Arsenal. Tot això... El Newcastle ha venut a Tonali per una altra salvatjada. Vull dir, és molt... Es paga molt per sobre del mercat. I això ho està trencant tot.
Elliot Anderson.
Ah, sí, sí, exacte.
123
sí, 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 sí.
milions.
123 sí. milions?
No, d'euros, sí, sí. 134, 135
milions. 134 milions per Elliot Anderson?
Sí, sí, una barbaritat.
Però per això pot venir l'Arsenal a pagar. Clar, per això pot venir l'Arsenal a pagar 150 per Julián Álvarez. Perquè per ells aquella diferència real de mercat dins del seu mercat no és tan gran. Pel Barça, de 80 de Gordon a 150 a Julián Álvarez és molta diferència, però si Anglaterra estan pagant 120, 130 milions, Julián Álvarez, que és un crac consolidat,
l'Arsenal
entre cometes,
paga aquestes quantitats entre equips anglesos.
Sí, sí, clar, per això.
Cal veure si... No, això va passar l'any passat quan el Chelsea volia Fermín.
No va tirar...
No volia pagar
tant. Em sembla que el fitxatge de... A part de Boadi ara, quan que el farà el City, més car que ha pagat un equip anglès a un jugador fora de la Premier és el Chelsea per Kepa, que van ser... Per Kepa, eh? Que ara busquem on està Kepa, que era el futur porter de la selecció espanyola i tal. Per Kepa van pagar 80 milions d'euros, eh?
Bé, fa temps, també, vull dir que realment és una quantitat molt respectable.
Per tot el cas, el Barça, que ara parlava la Laia dels 150 milions, és que no ha arribat ni als 150, perquè la primera, el Barça va fer la primera oferta, 100 milions, deien, podien arribar a 120 milions, però com que l'Atlètic de Madrid no va respondre ni va dir res, sí que aquí el Barça va dir després Joan Laporta, en una de les rodes de premsa, que va dir, no ens mourem d'aquí, ja no farem més oferta, clar.
És que, malauradament, en el cas de Julián Álvarez, fa la sensació pels moviments que ha fet l'Atleti de Madrid, per fins i tot les declaracions públiques, que és que no és una qüestió de diners, que és que al Barça no li vendran. Bé, ens explicava ahir mateix la Maria Josep Hostalric.
Clar, però que l'Atleti de Madrid, o en aquest cas Gilmarín, menteix del primer dia fins a l'últim, perquè està dient que no, que no està en el seu cap vendre'l.
I cada dia
l'estan oferint a, o sigui, al primer equip anglès que passa.
No estan venda pel Barça.
Perquè ara mateix... Exacte, però que diu... Que això que diuen, és estructural per nostre projecte, és estructural per tot, no el vendrem ni 100 ni 150 i tal, però cada dia estan trucant a Anglaterra dient-li Chelsea, no? Vaja. Arsenal, no? Vale. Manchester United, vol? No.
Però és que la situació és insostenible després del que ha passat aquest estiu i del que van viure, per exemple, diumenge al Metropolitano. Jo no m'imagino a Julián, a més, que se'l veurà bastant afectat, com això pot acabar bé entre Julián i l'Atleti de Madrid.
Evidentment, la sortida més fàcil és vendre-la a un club que no sigui el Barça. Però
si el jugador no hi vol anar,
recordem a tothom, per si no ho sabien, que estem parlant de futbol i la paraula no val res.
Sí, sí.
I les mentides no... Perquè, a més, si en el cas superhipotètic, de que Julián acabés fitxant el Barça el dia 1 a les 12 menys 3 minuts i tot això, jo penso que la figura de Gilmarín no surt tacada. O sigui, aquest home ha fet el possible i l'impossible perquè no vingués al Barça.
Sí, sí.
O sigui, és a dir, jo crec que ningú... Ni els
aficionats de l'Atlètic de Madrid no li perdonarien si ara el ven al Barça.
Jo crec que a Gilmarín no se li pot dir... Sí, ni al Frente Atlético li sortiria dient que és un traïdor i que els hi ha faltat la paraula. O sigui, Gilmarín ha sigut don RQR, eh?
L'afició de l'Atlètic de Madrid ha estat insultant a Julián Álvarez a l'últim partit. Per tant, jo crec que també forces aquesta situació al final, i si hi hagués aquesta sortida, que és molt complicada ara que pugui ser el Barça, és cert que el que queda de l'Atlètic de Madrid, del club de Gilmarín, és que ho hem fet tot, però clar, si el jugador se'n gira, es posa a dir que no vol jugar...
Només els poden lligar amb cadenes a la porteria. Vull dir, és que més no poden fer.
Sí, però com que... I es podria entendre que l'Atlètic de Madrid digués, és que si no em menjo el jugador, i és un actiu molt important, i el Barça m'està donant, imagina't, el dimarts 120 milions. Això que seria molt comprensible... En el món del futbol no funciona així, perquè el raonament, diríem, deixant al marge la passió, no funciona de cara als aficionats. Els aficionats, els diners no són seus. Per tant, no els expliquis que l'has hagut de vendre perquè és que si no te'l menjaves.
Sí, però...
Els aficionats el que volen és que es quedi allà i pateixi cada setmana l'humiliació.
Volen fer-li
la vida impossible, perquè no volen que ell se surti amb la seva.
La vergonya. És allò...
Però vaja, que veurem què fa l'Atleti de Madrid d'aquí a dimarts.
O sigui, ja posats, treu el que puguis. El que sí també t'entenc és que perdre un jugador, sigui Julián o sigui quin sigui, a l'última setmana de mercat, o ho tens molt apamat per aconseguir
un recanvi
o
que va dir Simeone l'altre dia, no ho tenen prou apamat perquè va pressionar perquè vol davanters.
Home, clar, però és que aleshores, si tu li dius el dia 1 a l'Atlético, diu, vale, va, 150, i el Barça es torna boig i paga 150, amb aquests 150 què fa l'Atlético? Els inverteix en criptomonedes? Perquè no pot anar a l'Inter a buscar a Lautaro, per exemple.
I dit això, sabent que el jugador ha fet alguns moviments que probablement l'han perjudicat, tal com s'ha comportat l'Atleti de Madrid en aquesta operació i aquesta rotunditat de va qualsevol equip menys el Barça, jo crec que el club blaugrana n'hauria de prendre...
I el Madrid també van dir que el Madrid no.
N'hauria de prendre nota de cara a futurs negocis d'aquell estil. Luis Suárez, per treure'm la fitxa de sobre, te'l regalo, o David Villa, per treure'm... I si pots trobar qualsevol altre club a qui regalar-li, regala-li abans que l'Atleti de Madrid. Bé, jo és el que faria si fos...
Això ho penses tu des de fa bastant temps.
Sí, és veritat que aprofito ara per recordar-ho.
Aquesta és la manada que tens
home, perquè els negocis amb l'Atleti de Madrid no funcionen mai i recordem que l'última vegada li vas pagar a Griezmann i li vas acabar regalant després d'haver-li pagat 120 més 15 extres per haver negociat al marge, això no ho oblidem, i que la directiva del Barça ho va fer molt malament també. Però
per tres jugadors que me'n recordo.
Ah, sí, exactament. Un era Manquillo.
Manquillo.
Saúl era el principal i dos més.
Saúl, Manquillo i...
Però això és per... No, però ara estem barrejant. Això és per Villa.
Això és per Villa, potser.
Sí, no, a Griezmann vas pagar 120 més 15 i després els hi vas acabar regalant. Vull dir que potser n'hauríem de prendre algun moment, ja sé que en aquest cas el Barça
sí que... Cada aquest tema està
sí,
bé.
Sí, des d'on
venir Julio Salinas, Eusebio no...
va, Laia, el que dèiem, que és que tancarem aquesta carpeta en principi dimarts que ve i no fa la sensació, tot i que alguns encara teniu alguna esperança que l'Atlético de Madrid de cop hi posi seny, fa la sensació que se'l menjaran o que potser Julián en algun moment cedeix per anar a algun altre lloc que no sigui el Barça, de moment sembla ser que no.
No, i el Barça estan bastant confiats en que... I bastant
el jugador s'hi mantindrà,
que no cedirà cap altra oferta, Julián. Que doncs, si no va el Barça, es queda l'Atlètic de Madrid.
Si es queda la pressió... Si això ha de començar una altra vegada, al mes de gener.
Clar, és que aquí és on vaig el que explicarà ara la Laia, que és l'1 de setembre donarem per finalitzat, però això...
El 2 de setembre...
Parlarem de cara ja a l'1 de gener, no?
Sí, perquè si el Barça no el pot fitxar ara, ho tornarà a intentar el mes de gener. Ja estan tan convençuts de fer aquest moviment, d'esperar-lo al mercat d'hivern, que ja estan treballant, diríem, en un esquema financer que necessiten per inscriure Julián al gener. Com ho estan fent? Doncs assegurant-se l'espai de fair play necessari per poder-lo inscriure sense cap problema. I aquest espai el tindrien ja pràcticament assegurat amb les sortides de dos jugadors que n'hem estat parlant moltíssim, Marc Casado i Héctor Fort. En el moment en què tanquin aquestes dues sortides, en funció també en funció del preu amb què marxin aquests dos jugadors, doncs ja tindrien aquest espai salarial garantit pel mercat d'hivern per poder inscriure Julián Álvarez. En això està treballant el club. Fins i tot també aquí influiria el fitxatge de l'Livakovic, que després en parlarem d'aquest fitxatge del porter, però la decisió de cedir o no al porter aniria lligat una mica, aquesta temporada, aniria lligat a aquesta opció de poder tenir fair play o no per Julián al mes de gener, però d'això ja en parlarem després quan parlem de fitxatge.
És una llàstima que hagin mogut la Supercopa de dates, perquè si s'hagués jugat al gener, segurament el primer partit de Julián Álvarez, si hagués fitxat, seria
contra l'Atlético de Madrid. bé, a mi em resulta difícil, és que és com un atzucac, que em resulta difícil que l'Atlético de Madrid es mogui de la seva posició, que el jugador es mogui i que el Barça pugui fer una oferta, perquè es queria tornar-se boig, superior a aquest 120 que sempre ha tingut d'alguna manera com a sostre el club blaugrana. Però veurem. Queden aquests 7 dies i després tot el mercat d'hivern, que a més seria, d'alguna manera, l'última oportunitat de Julián per fitxar pel Barça a curt termini. Perquè l'estiu vinent el més probable és que no tinguis...
Sí, això el Barça també és la previsió que tenen i que calculen, que és que per això s'està fent aquesta inversió tan gran, això que ja ho hem anat explicant en aquest mercat de fitxatges, perquè preveuen que l'estiu que ve no tinguis el fair play o no sigui tan fàcil i si tornis a tenir aquells problemes per inscriure jugadors. Per tant, Julián, l'objectiu era ara i si no ara ja, doncs al mercat de gener tornar-ho a intentar. I al mercat de gener, d'aquí a gener, veurem què passa, com el Barça, doncs com li va aquests mesos de Lliga i de Champions, però en principi també seria Julián i només Julián, la prioritat màxima. Ara bé, clar, tot has de veure com arriba l'equip al mes de gener. Si tu has tingut problemes, sobretot de cara al gol, doncs si no, potser hauràs de buscar alternatives també a Julián al gener.
Doncs així està la situació de Julián. Veurem demà si hi ha nou capítol. Evidentment, aquí estareu informats puntualment. 8:45. No tinc prou paciència per no trepitjar els senyals horaris. Laia, ens Digue'm. Quedaven Balde i Koundé, sí. Que ahir en parlàvem, carpetes obertes, però de moment no es preveuen grans... carpetes... És a dir, de sortides tu, de moment, me n'has parlat de Casador i d'Héctor Fort.
Sí, que són els dos jugadors que ara mateix tenen les ofertes més en ferm per marxar. Casador ja sabem que tenia les ofertes molt altes o econòmicament atractives, podríem dir, de l'Aràbia, però que el jugador no li acabava de convèncer a fer el pas allà. Ara té també ofertes interessants, per exemple, de la Premier, veurem on acaba. Héctor Fort també té entre Alemanya i també clubs de la Lliga com la Real Societat. Veurem també on acaba triant... Héctor Fort i el Barça d'on acaben de tancar aquest traspàs. I llavors teníem les de Balde i Koundé, que la situació per part de Flick i del club és la mateixa que vam explicar ahir, però és cert que a dia d'avui, tant Balde com Koundé, ara mateix la seva idea i la seva intenció és seguir al Barça i no marxar aquest mercat d'estiu. Uh-huh. És a dir, que tots els jugadors voldrien quedar-se a dia d'avui i poder demostrar a Flick que sí que poden ser titulars i que tenen un lloc, poden tenir un lloc important en aquest equip. Per tant, són dues carpetes que són allà, però que potser les baixem una miqueta perquè si els jugadors no volen marxar, doncs...
Les deixem així al fons del calaix, diríem, demà torna a parlar Flick, si torna a pujar.
No crec que torni Flick a entrar ja en el tema de Balde.
Ja no li queda orella per estirar,
ja està,
Balde.
Ja no li queda fora. Crec que deixarà aquest tema.
Sí, sí. Molt bé, doncs aquesta és la situació, i ho deies abans quan parlaves del fair play, que avui hem tingut un nom que... ja ha incorporat el Barça en aquest mercat d'estiu i que, en principi, no era una necessitat, però ja el tenim aquí.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Perquè Laia Livakovic ja és a Barcelona, el porter croat que, recordem, ara després en parlarem, de fet, va tenir un breu pas pel Girona la temporada passada. Doncs que fitxa pel Barça.
Sí, ja és a Barcelona, demà passarà la revisió mèdica. El Barça fitxa Livakovic per 2 milions fixos més 2 més en variables. Arriba del Fenerbahçe i aquests dies, com dèiem abans, acabaran de decidir què fan amb Livakovic. I què fan vol dir si, tot i fitxar-lo, el cedeixen a un altre club, o si doncs es queda i comença ja la temporada amb el primer equip del Barça i llavors es convertiria en el segon porter, en el suplent directe, el substitut directe de Joan Garcia, i Stensne passaria a ser de segon a tercer porter. Livakovic, hi hauria la curiositat que el segon porter, Livakovic, i el primer, Joan Garcia, compartirien agència de representació, perquè Livakovic, el seu representant, és Andy Vara, que és, bé, és un d'aquests representants que té una relació molt directa i molt estreta amb el president Joan Laporta, també, i la situació de la porteria, deies, no era una prioritat, doncs no, és cert perquè no es marcava com a prioritat. A l'inici del mercat sí que es parlava, perquè es va parlar d'Àlex Ramiro, per exemple, un porter que sí que interessava al Barça i que el van mirar, perquè, clar, que et quedis amb Stensne de segon porter, si li passa alguna cosa a Joan Garcia greu, que no passi, doncs, clar, et quedaves allà amb un porter que sí,
no.
Però que no les tenien totes.
Objectivament,
tampoc.
Amb Livakovic, jo crec que coincidireu, el Barça millora la seva porteria.
Totalment.
Sí.
Aquí el que a mi em grinyola és la figura del tercer porter, un porter veterà. Quan...
És molt de la Premier, això, també.
Sí, però és que tanques les portes als porters que s'estan formant per sota. Això, o sigui, vol dir que no hi confies.
Els porters que s'estan formant per sota, que juguin. Sí, un porter...
Sí, no.
Tots els jugadors han de jugar, però un porter només entrenant-se no millora. Sí, jo, és millor fins i tot jugar al Barça B, cedits, el que sigui. No, o sigui, li taques les portes a Eder Ayer o a Iker Rodríguez, pues ho sento molt. Pues es tancant les portes i que juguin en el Barça B, perquè... Coneixent una mica Flick, em sembla que si, pel que sigui, amb una anada de semifinals de la Champions, Ha de sortir Joan Garcia, fa un penalti dins allà en vermella, o surt de, toca la pilota fora de man... I no dubtaria que en el partit de tornada...
Preferis tenir l'Ivakovic que Stenze.
No, o Eder Ayer o,
ah,
o Chesney.
Sí. Sí. Ah, d'acord, tu parles respecte al tercer.
Respecte als joves, sí. Els joves estan, s'estan tornant, i viatja un, viatja l'altre, s'entrenen amb el primer equip, però juga un partit cada 15 dies.
Ja.
Per tant, jo crec que el que han de fer és jugar, i més un porter.
Bé, doncs, estàs a favor del fitxatge, dedueixo.
A mi em sembla una bona molt bon incorporació. Fitxatge, perquè jo, a mi em cau molt bé, em cau genial Stenze, però...
És que ara no tenim aquí el Salmurri, que és el defensor del tot.
Jo crec que
va tenir una gran entrada, però... i fins i tot et diré que un rendiment molt acceptable a la porteria del Barça, molt superior al que fins i tot alguns esperaven.
Però quan surt a jugar...
No, i que a més els anys passen.
Em fa patir.
Sí, sí.
Vull dir, a mi em sembla que...
Bé, que com a molt tens un any més de Stenze, per tant, ja prepares una mica el relleu també del futur.
A mi em sembla que és una... O sigui, Flick ho ha deixat molt clar, li sobrava Ter Stegen i no negociava perquè es quedés Stenze. Per tant, però també Flick ha dit, com tu deies...
Però porta'm un segon.
Diu, però porta'm un segon, que era Àlex Remiro.
Stenze va molt bé per l'ambient
sí,
i tal.
Sí, que sí, que tal, que és molt divertit i tal, les celebracions, i té el grup unit, que això és molt important, també.
També, també.
Però si ve l'Ivakovic i ha de descansar Joan Garcia per jugar a la Copa la pot jugar de cabo a rabo l'Ivakovic sense cap problema.
Bon fitxatge, Laia?
Crec que és molt positiu, perquè el Barça ha fet el que potser no va fer en el seu moment quan va arribar Joan Garcia, que era gestionar la porteria abans de tenir el problema. Doncs amb Joan et vas trobar una ocasió de mercat boníssima i et ha anat perfecta i tens un gran porter, per no dir el millor d'Espanya, però no et podia tornar a passar en cas que Joan Garcia li passés l'aigua i necessités un porter de garanties, perquè Stenze ens cau molt bé a tots, ens fa molta gràcia i fa molt vestidor, i això ho ha dit Flick moltes vegades, que a vegades el porter com a tal no és que tingui el valor de jugar, sinó de crear aquest ambient o d'ajudar a cohesionar o a fer un tipus de mentoratge amb certs jugadors, però necessitaves un altre porter de garanties que ha de ser el segon després de Joan Garcia, que et pugui solucionar situacions com la Copa en certs moments, alguna expulsió, alguna lesió, que toquem fusta i esperem que no passi mai més. I és un molt bon fitxatge, i a més un fitxatge que no és car. Vull dir, no tinc
com a màxim, gaire cosa, tampoc. Com a màxim, se'n seran 4.
4 milions,
perfecte,
però...
Perfecte, per un porter que et pot jugar una Copa del Rei.
El porter titular de Croàcia.
Sí, sí.
Ha jugat 3 Mundials.
I ara, mira, em va molt bé aquesta assistència que em fas, perquè l'Ivakovic és el porter titular de Croàcia i no es va conformar amb ser el porter suplent del Girona. Sembla que sí que ho faria, en ser el porter suplent del Barça, però Joan... En el cas de l'Ivakovic va tenir, deia abans, un breu pas pel Girona i un punt conflictiu.
Sí, perquè va arribar a Girona l'1 de setembre del 2025, el tancament de mercat de la temporada passada. A priori havia de ser el porter titular, però Mitchell no va voler moure Gazzaniga d'aquesta porteria. Havia disputat minuts amb el Fenerbahçe l'Ivakovic, per tant, si en jugava algun mes amb el Girona, no podia marxar al mercat d'hivern, l'Ivakovic va veure doncs, que no seria titular al Girona i en algun moment d'aquests 5 mesos que va ser a Girona es va negar a jugar i Mitchell doncs, no va tenir problema en explicar-ho en sala de premsa.
Ell té una línia de temps distinta a la que té l'equip. Ell necessita jugar per el Mundial, no per el Girona. Ell em va dir que no vol estar aquí, que vol jugar en altre equip. I per jugar en altre equip no pot jugar més en el Girona. No pot jugar més en el Girona, perquè ja ha passat... ja ha jugat en el Fenerbahçe i si juga aquí no pot jugar en altre equip. I sempre he tingut la mateixa resposta. No, jo vol marxar. Jo vol marxar. I si Gazzaniga... El problema és meu. Si Gazzaniga demà té un problema o una expulsió, què passaria?
Clar, el va voler fer jugar Mitchell en un partit de Copa, sí, que Gazzaniga estava malalt. L'Ivakovic es va negar a jugar perquè si jugava no podia sortir al mercat d'hivern i ja ho tenia decidit. Va sortir en aquell mercat d'hivern, el mercat d'hivern de l'hivern passat, va anar al Dinamo de Zagreb, que és el seu club de formació, va jugar amb el Dinamo de Zagreb i finalment el van convocar al Mundial. Ha estat titular en els 4 partits que ha disputat Croàcia en aquest Mundial. La van eliminar 7-0 de final, però vaja, que es va negar a jugar a Girona, però va aconseguir el seu objectiu de jugar al Mundial.
Afortunadament el pròxim Mundial és el 2030, per tant...
Home, hi ha l'Eurocopa, eh?
Ah, hi ha una Eurocopa, cert. Però vaja, en principi l'Ivakovic estarà tranquil.
Però no és el mateix
tranquil.
El suplent del Girona que el del
no,
Barça,
no,
eh?
No, és evident, i en aquest cas és que li interessava molt jugar de cara a poder ser titular.
Home, entenc que ja està parlat, això, perquè no volem un altre enrenou a la porteria.
Però insistim, Laia, que no és segur que es quedi.
Sí, i que la decisió de si el cedeixen o si es queda i comença ja la temporada amb el Barça o es queda aquí, vaja, és econòmica. És a dir, si amb els càlculs que està fent el Barça per generar aquest fair play, per tenir l'espai al gener...
Si la fitxa li ha de pagar uns altres...
No, si veuen que l'inscriuen i que li treu un espai perquè no puguin tenir segur Julián Álvarez el que necessiten per inscriure'l al gener, marxarà cedit. Si veuen que amb les sorties de Casado i Héctor Ford inscrivint la fitxa que pot ser, que és menor, els de Capi tenen prou espai, doncs es quedarà.
Ah, sí, que aquest hem d'esperar fins dimarts a les 12.
Sí, sí, jo crec que fins última hora, fins que tinguin les sortides de Casado i Héctor Ford confirmades, no ho sabrem.
Perquè el segon porter és important, però no més prioritari que el davanter centre al gener.
Sí, sí.
Aquest seria, no?, la reflexió. Sí, és important tenir-lo, però si això ens ha d'evitar tenir Julián, i aleshores el frenarem. Gràcies, Laia. Jo crec que ja... Avui ja estàs, potser? O et queda algun... Ah, no.
Tinc cosetes
petites. No, m'has d'explicar encara coses. Ja volies marxar, eh?
Disciplinada.
Encara no posem ni les claus.
Sempre ja fora ella.
No, perquè de cop he pensat que ja hagués acabat, però no. Abans hem de sentir els oients. Perquè, Pau Dacs, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Avui preguntem als oients què li demanen al Barça en clau mercat de cara a aquesta setmana que queda, amb quatre opcions.
Doncs mira, la més votada és Julián, amb un 37%. La segona és un altre nou, una alternativa a l'argentí, amb un 33%. Hi ha qui demana un central esquerre amb un 15% de vots i... un 15% ho deixaria tot com està, no faria més incorporacions a l'equip. Entre els comentaris, Macià Nicolau comenta que amb el que l'Atlètic demana per Julián, si és que el vol vendre, el Barça pot fitxar un central esquerre, i un altre nou diu un nou que sigui un nou de veritat. Damià Feixas demana un central esquerre per davant de tot per aspirar a la Champions. També demana no fitxar Julián, volem dir, i que vingui Oyarzábal, que assegura que faria 25 gols a la Lliga.
Doncs aquesta és l'opinió...
No tenim temps ara d'obrir la carpeta amb aquests dies d'Oyarzábal.
Oyarzábal sí que ha deixat molt clar, tot
que
el
no,
contrari de Julián.
Que no es mou
del seu poble.
Vosaltres què li demanaríeu al Barça en aquest mercat?
Que vagi ràpid.
Julián, un altre nou, un central esquerre o res? Creieu que la plantilla ja té prou garanties?
A mi em faltava la qüestió aquesta de que dius el nou no, però jo crec que dependrà de les sortides. Jo crec que si el cas Valde i Koundé no s'acaba de resoldre, crec que porten un defensa.
Ma, si marxa, clar, la Laia ha explicat la situació de Valde Koundé sobre la hipòtesi que es queden, i aleshores ara mateix no sembla que el central sigui prioritari en aquests dies. Però si algun dels dos marxa...
Si un dels dos jugadors arriba una oferta...
Sí,
el Barça no buscarà una oferta per ells.
Estudiadíssim a la nòmina de centrals esquerra. Sí, sí, sí.
I si arriben amb una bona oferta i el jugador diu que vol marxar, el Barça ho acceptaria i ràpidament Deco...
No, jo crec que la d'Ignacio aquest de l'Sporting de Portugal està escalfant a la banda. Vull dir que seria una qüestió de xitxars. Però sembla que la història del Manchester United amb Valde es refreda perquè en lloc d'un traspàs volen una cessió. I el sou i la fitxa de Valde tampoc és com perquè no és cedir a Araujo, que surt a compte amb Valde. No cal, a més, pobre Valdi.
Ja ha rebut prou del seu entrenador,
ja
no?
Ja ha rebut prou.
No em sorprèn, perquè ahir preguntàvem si el Barça necessitava un nou realment, i més del 80% de la nostra audiència deia que sí.
La gent també li fa molta gràcia, i ho entenc, perquè és el que diu, una cara nova.
Sí, això és veritat.
És això, entre...
Hi ha cares noves a l'entrada del Barça.
Rodri.
La novetat posa gatxon de la gent.
Sí, això també és veritat.
Perquè tots abans de jugar són boníssims.
Crec que hi ha un punt també que el Barça des d'un principi ha dit que en aquest mercat anaven a buscar un nou. Llavors, si tu al principi del mercat dius el meu objectiu 1 és un nou i estàs acabant el mercat i no ha arribat, la gent és com, escolta, tu m'ho havies dit que el necessitava i jo m'he cregut que el necessito, perquè realment el necessites. Ara no arribarà, per què no? Entenc que l'aficionat del Barça, doncs, el discurs general que s'ha fet fins ara és el Barça necessita aquest nou, necessita un mateix centre, has vist com marxaven els dos que tenies...
Bueno, clar, és que bàsicament el Barça ara mateix a la plantilla no té cap davant de centre.
Llavors necessites
de Hansa, si
no és un nivell... Jo, tornant a l'argument aquest que deia de Gilmarín, de dir, en el futbol, la veritat, la paraula no té cap valor. Això de que Julián no res, jo també ho poso una mica en suspens, eh?
Perquè tu vols esperar dilluns que no s'escalfi algú i digui, porta alguna cosa.
O que ho tinguin fet, però també va dir Flick.
De cara com a estratègia cap a Gilmarín, interpretes.
També et dic que dos dies abans de fitxar Rodri, Flick va dir que a migcampistes no venia ni un mes, que els tenia tots complets.
Aquest mercat se sent molt de... Ara t'ensenyo una part, ara no, ara em tanco, ara te'n dic una altra cosa. Però em crec que realment és més culiant.
I, òbviament, després d'haver fitxat Rodri, ningú li anirà a Flick a dir-li escolti, vostè va dir que no volia migcampistes.
Perquè ha portat clar, home, perquè aquí hem portat una oportunitat de mercat.
Mira, és cert que hi ha dos partits al Barça abans que es tanqui el mercat, i si no et surten bé i et falta molt gol, de cop i volta, potser aquell dimarts, a última hora, estem allà tots a veure quin és el davanter que fitxa el Barça.
De la mateixa manera que un 0-5 a Elx, calma les aigües i, bé, és necessari davant de centre, sí, però potser tampoc.
Els dos partits que queden, Atlètic i Rayo, són com propicis per no enfrontar-se amb una defensa d'aquestes.
No, que li poden anar bé a Rafinha com li van al camp de l'Eix.
Perquè l'Atlètic juga...
Et venen a buscar.
I el Rayo, i el Rayo també és un equip de Viva la Virgen, sobretot fora de casa, i sí, a casa també ho fan, però vull dir, fora de casa són menys perillosos. Però quan et trobis uns Getafes i coses d'aquestes, és una altra història.
Sí, sí, però ahir m'hi feia pensar el Ricard que ja no hi ha tants equips que es tanquin al darrere. I vaig pensar, hauríem de fer... Ell va dir especialment Europa i jo estic d'acord amb Europa. Però hauríem de mirar la Lliga Espanyola perquè és veritat que cada cop et venen a pressionar més també a tu. I això sí que li pot anar bé li aniria bé a Rafinha en aquest cas. En qualsevol cas, ara mateix, l'escenari que us expliquem és el que té el Barça a dia d'avui, que és que si no ve Julián no vindrà ningú abans de dimarts. El Santi veu un punt d'estratègia, veurem. D'aquí a dimarts poden passar moltes coses. M'entès tothom. Bé, poden passar moltes coses d'aquí a dimarts. Ja has citat Rodri, ara de seguida parlarem de Rodri, però abans fem una pausa. Quan tornem, aquest debut, en principi dimecres, del nou migcampista blaugrana... Dijous, ja saps que aquests dies...
No
tinc molt clar ni quan juga el Barça ni quan es tanca el mercat, no. Dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao, perquè avui som...
El dia del sorteig de la Champions.
És demà passat. Dijous, sorteig de Champions, que farem un especial aquí al Tot Costa des de les 6 de la tarda, que és quan comença el sorteig.
El presentes tu?
Sí, crec que arribaré...
arribaré a temps. Quan es fa.
És important saber que és dijous, el mateix dia en què juga el Barça.
És la final, no?
La final de què? De la Champions d'aquesta temporada? És que m'estàs apretant molt, ja. El cas de l'estelada. També en parlarem de seguida, després de la pausa. Com?
Camí de? O sigui, la Champions és allò de...
Ah, el camí de...
Després de la pausa, ho dius.
Ara, després de la pausa, sí, us deixo pensar-hi.
Tens un morbo, on es juga la final.
Pensant-hi una estona. Debut de Rodri, cas de l'estelada, tornant de la publicitat.
Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
Segur que ja ho estàs donant tot. Tres germans, una llegenda. Descobreix la història dels Bee Gees, la banda sonora de moltes generacions. Nits sense ficció. Bee Gees, com curar un cor trencat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
Minuts i seran les 8 del vespre. La final de la Champions femenina és a Varsovia, la final de la Champions masculina. Santi, evidentment, els hem deixat pensant, eh? Hem estat pensant on és. Metropolitano, home. Evidentment. És que ho sabíem, tots plegats. No. Les neurones no connecten del tot el primer dia que tornes de vacances i el segon, menys.
Un altre argument per Julián.
No, és que no vull dir la frase que he dit a la pausa, perquè són frases que després lliguen, però jo tinc poca fe en que es pugui fer aquest fitxatge. Dèiem, el fitxatge que sí es va fer i que si ens haguéssim preguntat fa un mes ningú no hauria pensat on acabaria Rodri, que és que ha estat al Barça. Rodri ja s'està entrenant, Laia. Sí. I el podrem veure dijous?
Doncs segurament, perquè ja és avui ha fet un segon entrenament amb el grup amb normalitat, es troba bé, està bé Rodri, i per tant, doncs ja tenien aquesta idea, aquest objectiu de que pogués debutar i tenir alguns minuts, o com a mínim estar disponible pel partit amb l'Atlètic Club a casa, aquest debut del Barça a la Lliga a casa, dijous, i en principi, a no ser que demà Flick vulgui ser molt prudent, doncs a Rodri, que podria ja debutar dijous davant de l'afició al Camp Nou. Uh-huh. És un fitxatge dels que més il·lusionada aquest mercat de fitxatges, perquè tu veus la reacció de la gent.
Sí. Sobretot jo crec que il·lusiona, evidentment, perquè és un migcentre que fa temps que el Barça està buscant, i evidentment perquè hi ha la doble lectura que has deixat sense aquest migcampista al Real Madrid. Què espereu de Rodri aquesta temporada? Us imagineu que té prou jerarquia com per arribar el primer dia i dir aquest tio porta tota la vida jugant al Barça?
Sí, eh? A mi em sembla un jugador descomunal. O sigui, em sembla diferencial. O sigui, no sé si des del primer dia o del primer partit, però a mi em sembla que és un jugador diferencial i que canvia la manera de jugar a tots els equips per bé. Uh-huh. I que, a més, és el millor fitxatge d'ordre... És que ordena els equips. És que aquest tio arriba i ordena un equip, especialment en defensa. El Barça podrà ser molt més ofensiu perquè tindrà un Rodri que sap sempre on posar-se, que té sortida de pilota, té desplaçament en curt, té desplaçament en llarg, té xut des de fora, es batarà, controla, guanya pilotes aèries d'aquestes al mig del camp. A mi em sembla un fitxatge clau, estructural.
És que crec que Rodri no fa que el Barça millori, sinó que l'eleva a un altre nivell. O sigui, ja no és que t'ajusti coses tàctiques o tècniques, sinó que et fa donar un pas de qualitat a nivell general de tot l'equip. I crec que no veurem aquest mític procés d'adaptació, perquè ja s'entenen molts futbolistes, també l'estatge o el Mundial, la selecció espanyola, amb tanta recurrència, amb els mateixos companys que estarà amb el Barça, li dona aquest bagatge que realment quan arribi aquí, quan hagi de jugar realment un partit, moltes dinàmiques ja les té d'aquest procés de la selecció, perquè amb molts ja hi ha coincidit, i que futbolísticament entén el futbol de la millor manera i que s'adaptarà perfectament amb tot el que li demanarà Hansi Flick, perquè és com, de la manera també com ell entén el futbol en gran part.
Doncs tots plegats en tenim ganes de veure els primers minuts de Rodri. Esperem ja aquest dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Estàvem pendents també de l'estat físic de Gavi. Ja ens vas dir ahir que no era res greu, però no sé si podrà estar a disposició de Flick.
A veure, avui no s'ha entrenat, però és normal, no és res greu, però té un cop fort al genoll, i per tant avui s'ha entrenat al marge, i si no el veiem dijous, doncs serà per prudència, perquè deu tenir alguna petita molèstia encara d'aquest fort cop, i si demà es pot entrenar amb normalitat, doncs podria entrar, però vaja, no hi ha cap alarma ni cap preocupació al voltant de Gavi, per sort, després d'haver-li fet les proves i descartar cap lesió greu.
I tenies un apunt més a fer-nos.
D'un dels noms d'aquesta pretemporada, Xavi Espart, perquè tindrà finalment fitxa i dorsal del primer equip. Xavi Espart tindrà el dorsal número 12, per tant ja serà tots els efectes jugadors del primer equip. A Flick li ha agradat molt, ja l'havia vist, però aquesta pretemporada li ha agradat molt. És un jugador que el pot fer servir de moltes posicions, de lateral ja l'hem vist, també és interior, també fins i tot de mig centre, i per tant és un jugador que Flick l'ha convençut molt i que per això doncs el volen del primer equip.
L'ha convençut molt ràpid, us ha convençut igual de ràpid a vosaltres, Xavi Espart?
A mi em sembla que si hi ha algú que s'ha guanyat a la pretemporada, a l'ascens aquest. O sigui, la pretemporada que a vegades diem que no serveix per res, perquè són els partits amistosos, els entrenaments amb jugadors de planter i tal, pues, serveix per això. Jo crec que el rendiment és impecable. És un jugador que té coses per polir, jo crec que sobretot físicament. O sigui,
és molt jove.
Però realment les capacitats i l'entesa del joc, els conceptes tàctics, està molt bé. I realment això, les pretemporades serveixen per això. Potser no són tant per l'equip, però més pel club, perquè un mes de convivència... Perquè, en el fons, la pretemporada és Flick convivint un mes, perquè hi ha els dies de l'estatge d'Anglaterra, més els 15 dies previs d'entrenament a Sant Joan d'Espí, més després tot el que queda fins que comenci la Lliga, un mes i pico, convivint amb els que seran possiblement els futurs jugadors de... I si se'l queda, no és perquè l'ha vist dos entrenaments, és perquè ha estat un mes i pico convivint amb ell.
Uh-huh. Vam veure també a ells, no? Com el posa de titular, quin és el partit que fa, que en, fa un molt bon
partit. En una posició que diria que no és la seva natural, no, lateral esquerra.
Llavors, vull dir, ja Hansi Flick ja hi confiava i després d'ells crec que ja és com la gran reafirmació de que et resol i et funciona també en partits d'exigència de la Lliga. Em sembla una molt bona notícia perquè sempre estem parlant de com la Masia que va de nodrir el Barça, però sí, cada temporada en veiem que en pugen. Va ser Casado, va ser Lamin, ara Espar, és que cada estiu crec que n'hem tingut mínim un en els darrers anys, mínim un. I quan tens bons, doncs dos, tres, quatre, que et pugen al primer equip i no per fer bulto o per fer equip, sinó perquè et juguen i perquè et poden ser titulars en partits de Lliga.
La mateixa camada de Cubarsí, de Lamin, de 2006. Bernal, 2007. L'anterior camada boníssima del Barça havia estat el 1987. Sí, vaig a la teoria.
Sí, vas a la teva teoria. Ara,
87, 2007, ara ve una de bona. Els nens que neixin aquest 2027, d'aquí
ja
18 anys... Els
ja ho explicarà un altre, eh?
Certament, ja ho explicarà i potser ja ho veurà un altre i tot.
Laia, que...
digues. Meu, que es plantejarà
que es planteja a veure si faig un lament. Com ho fem perquè neixi el 2027. Ha de neixer el 2027.
Anem a quadrar-ho.
Sí.
Alguna cosa més,
Laia? No, jo ja ho tinc.
Tu ja tindries,
ara tens
veus?
El fitó, ara, aquí amb sí, més temes.
Sí. Pots marxar amb les teves claus?
Ja està.
El John. Ara el John amb el John Fitó.
Ha estat increïble. John Fitó. Molt
John
bé.
Fitó. És que vosaltres no us equivoqueu.
Està fent pretemporada. Mai.
Sí, sí, la seva és llarga, però...
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Va, que ens hem de posar una mica més seriosos perquè aquest cas és força desagradable. És el que va passar diumenge a l'Elx i que va acabar amb un noi detingut per lluir una estelada que li van retirar, aleshores enfrontar-se amb la policia, i la policia diríem que es va acarnissar amb el noi i això ha generat conseqüències, òbviament, Joan.
Sí, mira, avui d'entrada explicar-te que ahir Laporta va parlar amb el noi, que és menor d'edat, té 16 anys, aquest aficionat del Barça, és el que va patir aquesta agressió per part de la Policia Nacional. També ha parlat amb el seu pare, s'ha posat en contacte amb la família. Laporta els hi va donar suport i els va posar a la seva disposició els serveis jurídics del club. Avui n'ha parlat el Ministeri de l'Interior, ha obert una investigació per determinar si hi va haver un ús desproporcionat de la força en aquesta intervenció, i de fet avui li han preguntat a Grande Marlaska, Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, i ha evitat condemnar l'actuació policial i ha obert la porta a donar explicacions al Congrés.
Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
Aquí a Catalunya, el govern sí que ha condemnat l'actuació policial. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, diu que no es poden prohibir les estelades als estadis.
Hi ha aquest procés obert, esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
Paneque ha assegurat que cal investigar si algú va actuar sense una ordre de carregar contra l'aficionat amb l'estelada. El Barça ahir ja va fer un comunicat, s'ha posat també a disposició de totes les autoritats. Mentrestant, l'ANC repartirà 10.000 estelades dijous al Camp Nou per aquest partit contra l'Atlètic Club. Avui també els grups d'animació de l'estadi han fet una crida per això mateix, per lluir estelades, volen omplir el Camp Nou. Per tant, tot plegat en senyal de suport al que va passar diumenge al Martínez Valero.
Qualsevol que hagi vist les imatges, jo crec que pot valorar si hi ha o no força desproporcionada. A mi em sembla bastant que sí, però de fet, Joan, tu eres a Elx.
Sí, sí, sí.
I tu vas poder veure just després de la detenció com estava el noi.
Sí, de fet, jo vaig anar com aficionat amb afició del Barça i quan jo arribava a l'entrada per l'accés on s'ha d'accedir al Martínez Valero, el noi estava emmanillat amb tota la Policia Nacional després d'aquesta actuació, amb tota la cara plena de sang, i diguem-ne que no l'estaven tractant absolutament bé. A més, un cop arribat en aquest accés per accedir a l'estadi, la situació era de tensió i les mesures de seguretat molt àmplies, et demanaven treure totes les coses de les butxaques, fins i tot ensenyar la clau del cotxe. Per tant, un clima de tensió, i el noi, quan jo vaig arribar, era pràcticament al terra, emmanillat, amb la cara plena de sang.
Dèiem que jo crec que ells ja la temporada passada...
De fet, alguns aficionats que ja havien estat al Martínez Valero l'any passat, ho deien que era habitual al camp de l'Elx, que ja havia passat el mateix la temporada anterior, i en altres estadis, per exemple, jo he estat a Noeta, no és ni molt menys ni de bon tros exactament com va passar a Elx. És molt diferent, amb tota normalitat i tranquil·litat.
Mm. No sé si voleu dir alguna cosa en referència a aquest cas, que jo crec que podríem separar, que és l'entrada d'estelades, que és habitual... i queda, al final queda a judici de la policia si poden alterar l'ordre públic, però que no és una bandera prohibida, per tant tu en teoria has de poder entrar a l'estadi amb una estelada, i de fet dijous ho veurem, però i després que una vegada diríem que tens un enfrontament amb un ciutadà, potser no cal les maneres que...
No, i menys amb un ciutadà.
Que tots hem vist, a més, perquè a vegades tenen la sort que no està filmat, però és que en aquesta ocasió... És
I menys que amb un ciutadà mereix poc... de 16 anys.
A sobre amb un menor d'edat.
Em sembla molt desproporcionat. Hi ha una imatge en la qual, quan està al terra immobilitzat, li peguen un cop de colze a la cara indecent.
No, és que la imatge feia fredor, és a dir, jo me'n vaig creuar a poquíssims metres i la sensació era que havia passat alguna cosa. O sigui, de fet...
Entenc que tu, mira, posant-me a entendre, l'has de reduir, però entre 3, un nen de 16 anys, vull dir, a un nen de 16 anys, reduir-lo... Ah. Mira, pues
és que la sensació...
I ell és veritat, amb una girada intenta tirar-li un puny a un policia.
Sí, sí, per això, probablement l'has de reduir, fins i tot si l'has de detenir... Però hi ha les formes per detenir algú.
Exacte, el detens i ja està. I no quan està al terra, t'hi ensenyes. Em sembla impresentable, i espero que es depurin responsabilitats, perquè aquestes coses no li fan gens de bé a les forces de seguretat.
I crec que aquest cap de setmana hem vist un altre episodi, no aquest, no així, però el Metropolitano es va cantar també puta Barça, puta Catalunya.
Sí, però això sí.
És habitual, però el problema és que ho estiguem normalitzant, perquè són episodis catalanòfobs i que estan demostrant el clima d'odi que hi ha en certs moments i en certs estadis. Totalment d'acord que a Noeta això no passa, al camp de l'Elx de Bilbao no passa.
Bueno,
ens depèn d'aquí. Però, vull dir, crec que hem de ser més rigorosos en l'ordre sancionador de quan succeeixen aquestes coses, perquè si comences a deixar i a obrir límits en certs aspectes, ens acabem escandalitzant amb això, perquè és totalment reprobable el que li han fet aquest pobre noi, però cada cap de setmana estem veient incidents d'odi en alguns temes. Ja poden ser racistes, ja poden ser masclistes, ja poden ser catalanòfobs. Llavors, parem-nos un moment, perquè el futbol està agafant unes derives complicades.
Anem a dir que la bona fe de la Lliga reflecteix tots aquests insults cada setmana, però queden això, en bona fe, on anys i anys anem dient sí, la Lliga ha denunciat i mai veiem què passi.
No, hi ha multes.
Però multes econòmiques que, per dir-ho així, no compensen, no fan prou mal als clubs com perquè s'hi posin també i no permetin que això passi als seus estadis. En fi, però ara ens hem desviat del cas que ens explicava el Fito. Fito, gràcies.
A tu.
Dos minuts passen de les 8 del vespre, avui anem una mica tard, però òbviament ens hem d'actualitzar. Ara sí, ja veus que estàvem en un tema que també heu tractat a informatius i no sé si tractareu, imagino que sí, a partir de 8:45 del vespre. Marc Güell, bona tarda.
Bona tarda. Sí, en parlarem també d'aquesta investigació que diu que obrirà el Ministeri de l'Interior.
Què més ens explicareu?
Doncs mira, estem molt pendents d'aquest incendi forestal que crema des d'aquesta tarda al Parc Natural de Collserola, a Barcelona. Ha calcinat ja 35 hectàrees i treballen una trentena de dotacions dels bombers. Aquest foc avança cap a Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. El fum ha obligat a confinar prop de 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, i també s'han desallotjat preventivament 35 veïns de la primera línia d'habitatges. Recollim l'última hora amb l'unitat mòbil a Collserola, amb la Matilde Seoane i en Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Doncs, segons l'Ajuntament de Barcelona, els 35 veïns de Torre Baró que s'han evacuat no haurien requerit cap reallotjament i haurien marxat a habitatges de familiars o altres residències i ho haurien fet pel seu propi peu. Mentrestant, els treballs continuen, sobretot en aquest flanc dret, esmerçant esforços per evitar que les flames s'acostin més als nuclis urbans, com deies, aquesta zona que va cap a Sant Cugat, també cap a Montcada, però també la que s'acosta a Torrebaró. Sobre el terreny hi ha una seixantena de dotacions amb prop de 200 bombers entre efectius de l'Ajuntament i la Generalitat, i el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, Sergi Bové, explicava que les pròximes hores seran determinants.
El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
El foc ja hauria cremat 34 hectàrees a la zona de Barcelona, on s'ha originat a quarts de 4 de la tarda, i després s'ha propagat cap a Montcada i Reixac, on a hores d'ara ja ha cremat una hectàrea.
Doncs és l'última hora d'aquest incendi que crema a Collserola. Gràcies, Cristian. Bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I tornem en directe a partir de 9:15. I avui, al Catalunya Vespre, també haurem de sentir la ministra Margarita Robles i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, una defensa a l'actuació del Centre Nacional d'Intel·ligència en la crisi migratòria de Ceuta. És el que ha dit avui en la primera compareixença dels ministres al Congrés per aquest cas. En canvi, el seu company de govern, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no hi va haver cap avís del CNI d'una entrada massiva a Ceuta com la que hi va haver el 30 de juliol. En fi, analitzarem què és el que han dit uns i altres en aquestes compareixences al Congrés.
Gràcies, Marc.
Bona tarda.
Pop-up Vespre.
Passant 5 minuts a les 8 del vespre, en aquesta primera hora us hem explicat que el Barça esperarà Julián fins dimarts vinent, i si no pot ser, que fa pinta que no podrà ser, no fitxarà cap davanter centre. Si voleu saber tots els detalls, fins i tot on es juga la final de la Champions d'aquesta temporada, recupereu la primera hora del Tot Costa a les vostres plataformes. I ara, de seguida, a més, sentirem Mourinho i hem de parlar de la presentació de Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos.
Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet a... quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant el FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
Xavi, presentat avui com a nou seleccionador dels Països Baixos, torna a substituir Ronald Koeman en una banqueta. De moment li va seguint el camí un Xavi Hernández que agafa una posició de seleccionador que, fixeu-vos si han confiat, que des del 78... no tenien un seleccionador estranger a la selecció dels Països Baixos. Tot eren, és evident que tenen una molt bona escola d'entrenadors, però ara han apostat per Xavi, perquè sempre, com ara li sentien dir, sempre hi ha hagut molts lligams entre l'escola del Barça i l'escola holandesa. I allà hi ha estat l'Anaïs Martí, a la seu de la Federació Neerlandesa. Anaïs, hola, com va?
Què tal, Sònia? Bona tarda a tots.
Teníem,
doncs molt bé.
Teníem
aquí
diumenge.
Estem en unes instal·lacions increïbles, sí? Aquestes de la federació, sí, sí.
Doncs et teníem el diumenge a Elx, ahir aquí a l'estudi del Tot Costa, i ets una baldufa, avui és a prop d'Utrecht, no?, que tenen la seu de la Federació Neerlandesa.
Sí, sí, a uns 40 minuts d'Amsterdam, aproximadament, en un bosc meravellós. Estan enmig de la natura, pràcticament. I les instal·lacions són això, molt grans, amb molts camps, i tot taronja, no et pots equivocar. Saps en tot moment on estàs aquí.
Xavi, en canvi, anava amb un negre, de negre elegant, triat aquesta vestimenta.
Ja ho fèiem al Barça. Sí.
I t'haig de dir que vull saber quina cara ha fet Xavi quan tenia al costat el director de futbol de la selecció neerlandesa explicant que havien tingut diverses opcions per davant d'ell, que havien apostat primer per Guardiola, que els havia dit que estava d'any sabàtic, després havien preguntat a Renslot, que els havia dit que volia fer clubs, i que Xavi era la tercera opció. Com ho ha assumit? Com ho ha encaixat?
Doncs estava allà assegut al costat, entenc que ja ho hauríem parlat i que ja s'ho esperava, perquè a la programació que ens han donat ja estava previst que Nigel de Jong expliqués el procés d'elecció de Xavi Hernández com a seleccionador. Uh-huh. I bé, doncs estava mirant cap endavant, fixant-se molt en la seva família, que estava aquí la seva dona, la Núria Cunillera, els seus agents i tot el seu staff assegut a tercera fila. Uh-huh. de la sala, però no feia cara de sorprès ni, uh-huh, ni de bon tros, és a dir, que entenc que ja li haurien dit.
Sí, de fet, ell mateix, no?, ha dit, bé, estic al podi, i ja està
bé. Sí, ostres, no està malament, no?, està per darrere de Pep Guardiola i de Slot, doncs home, aquí estem, no?, davant de tota aquesta gent, i com deies ara, l'hem vist també responent com... perquè aquí la premsa neerlandesa, la veritat és que és força punyent amb les preguntes. L'han posat com molt a prova, no?, de dir, a veure fins a quin punt coneixes realment la nostra filosofia, els jugadors que tens, si estàs seguint aquest, si estàs seguint aquell... Preguntes molt, molt incisives de posar-lo a prova amb els seus coneixements. I la veritat és que aquest tall que suposo que haureu escoltat, que ja s'ha fet viral, de quan ha dit, bé, el meu nom és Xavi, like chocolate, ja tothom ha rigut i ja ha estat com el punt d'inflexió en el que tothom s'ha relaxat una mica, la veritat, perquè al principi eren això, preguntes molt, molt punyents.
De fet, tu, Anaïs, aquí cadascú, diríem que va amb el seu jardinet i tu l'has preguntat per Frenkie de Jong, que també sí, ens interessa. Mira, sí, si et sembla, sí, el sentirem i ens expliques.
Sí, tant de bo. El més important de Frenkie és que es recuperi bé, està amb la lesió, està motivat amb la nostra arribada a la selecció neerlandesa i bé, crec que ha de ser un jugador important per nosaltres, igual que ho ha de ser pel Barça. Em sembla un futbolista fonamental per la nostra idea, per la nostra filosofia, i tant de bo es pugui recuperar el més aviat possible. Estic en converses amb ell i bueno, crec que és un jugador importantíssim tant pel seu club com per nosaltres.
Uh-huh. Doncs el que explicava de Frenkie de Jong, ara el veiem amb imatges d'Sport 3 saludant Van Nistelrooy, que el tindrà al cos tècnic, eh?
Sí, 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 el tindrà al cos tècnic, l'acompanyen com sempre l'estaf que ja estava aquí al Barça, el seu germà Òscar Hernández, que serà el segon entrenador, hem vist també Sergio Alegre, assistent, Ivan Torres, que era el responsable de la preparació física, i Ruud van Nistelrooy, Adil Ramzi i també Patrick Lodewijks com a entrenador de porters. Tots estaven avui aquí, doncs, molt atents escoltant les paraules de Xavi, que ha dit que de seguida s'han posat a treballar, que té un gran equip d'analistes també, perquè tenen una llista de partits molt llarga per seguir, fins que arribi doncs el seu debut aquest 24 de setembre contra l'Alemanya de Jürgen Klopp, que també debuta amb la selecció, és a dir, tota la Nations League amb un punt de pressió, perquè doncs són dues seleccions cridades a ser importants en els propers anys.
Bona pedra de toc per començar. La seva idea és viure allà? Ara no sé si t'agafo en ells o...
No, la seva idea és viure a Barcelona, és allà on té la família, els seus fills van a escola a Barcelona. De fet, també per això també prioritzava o li anava... Ha escoltat ofertes de clubs, però li encaixava més el futbol de seleccions, no?, per poder centrar-se en projectes exigents, perquè té ganes d'Eurocopes, de Mundials, etc. Uh-huh. Però també per mantenir doncs aquests lligons familiars. Però sí que és veritat que viatjarà molt a Amsterdam.
Doncs, Anaïs, gràcies per aquesta crònica perfecta que ens has fet. Tu no has anat de taronja a la concentració.
No, jo vaig de blau avui.
Vas de blau. Sí, per tant,
de blau.
La segona equipació
d'Holanda.
Segona equipació d'Holanda,
exacte. Mira, més o menys. Està bé, ben vist. No ho havia pensat, Santi, però sí, ben vist.
Doncs no aniràs per casualitat al sorteig a Mònaco dijous, no? Perquè jo crec que així completaries la setmana.
No, perquè és que hi ha un Athletic Club, saps? Vull dir, també.
També, també aniràs aquí.
Se'ns ajunta tot. Allà sí que serem al Camp Nou.
Molt bé. Sí, sí. Anaïs, moltes gràcies. Cuida't.
Gràcies a vosaltres, Sònia, una abraçada.
Us volia preguntar, en referència a aquesta nova etapa que inicia Xavi com a seleccionador dels Països Baixos, li anirà bé?
Home, jo crec que... No sé si li anirà bé, però espero que sí. Espero que sí. també no... no
bueno, agafa una selecció... Vull dir
complicadeta,
que,
eh?
Sí, complicadeta. Per exemple, Frenkie de Jong ara el té lesionat i és una de les peces fonamentals.
Sí, sí, però vull dir que la selecció holanda... això que ha dit l'Anaïs, sembla que tot és happy flowers i tal, però realment no es calla en res. L'actuació de Nigel de Jong...
Ho demostra.
Dient, bueno, pues dient allò... No, ho expliquen sinceritat. Tot i ho diuen tot pel boc gros, sí. No? I en això... I la selecció té les seves coses i... No se li pot exigir d'entrada que ja que guanyi a Alemanya, perquè una Alemanya-Holanda, per Holanda, és un derbi. O sigui, sí, sí, per ells és
una rivalitat.
És una moltíssima rivalitat. I després, no, tampoc li pots exigir que guanyi l'Eurocopa. Jo crec que el que sí que crec que donarà un pas endavant és de tornar a que Holanda se senti, o la intenció hauria de ser que Holanda es torni a sentir reconeixible jugant al futbol que... potser havia perdut en aquests últims anys de ser un equip alegre, ofensiu, de toc de pilota i que vagi endavant. I jo crec que, té, que això, Xavi, ho pot fer perfectament.
Sí. És una bona oportunitat, no?, per Xavi Hernández per tornar a guanyar prestigi, que potser a Can Barça ho va fer bé en els dos primers anys, però l'últim any no li va acabar de funcionar.
Crec que és una manera també de redimir-se amb ell mateix després del que va passar aquí a Can Barça, i de la manera en què va acabar sortint d'un club que és tan important per ell, doncs anar-te a un lloc on pot tenir una filosofia semblant, on pots... ja tens certes bases que has anat agafant i que has anat rodant aquí a Can Barça, de cop i volta també és una selecció, calendari diferent... una exigència a nivell de calendari doncs potser que s'enganxa més amb la situació actual i personal que té ara mateix l'entrenador exentrenador del Barça. Em sembla una bona decisió, si és el que volia, que és retrobar-se una mica amb aquest versió seva d'entrenador, i és una bona selecció. Vull dir, no te'n vas a un equip on a priori no has de lluitar per res o no se't demana res, vull dir, hi ha exigència, per tant, bona decisió.
Tot costa.
Quart de nou del vespre, encarem la recta final del Tot Costa, encara hem de sentir Mourinho, però abans, Pau, avui el Barça ja ha iniciat la venda d'entrades per aquest Barça-Madrid de Lliga Femenina que es disputarà al Camp Nou.
Exacte, encara no sabem si serà el 3 o el 4 d'octubre, però sí que és definitiu el que deies, que el Camp Nou serà l'escenari d'aquest primer Barça-Madrid femení de temporada. I com deies, s'han començat a vendre les entrades per socis i VIPs. Recordem que és un cap de setmana en què hi haurà aturada per seleccions a la Lliga Masculina i el club anunciarà aviat la data i l'horari definitius perquè els aficionats blaugranes agafin les entrades amb temps. És el primer clàssic de Lliga que es disputa al Camp Nou. Sí que s'hi han jugat dos de Champions, el primer el 5-2 de la tornada als quarts de Champions de la temporada 21-22, el segon la temporada passada, també en la tornada de la mateixa fase de la Champions, amb un contundent 6-0 per les blaugranes. Des que es va crear el Real Madrid femení la temporada 20-21, l'equip blanc només ha guanyat una vegada el Barça. Va ser a la Lliga, la temporada 24-25, amb un Juic per 1-3.
Precisament va ser en un partit de Lliga i a casa, per tant, això no pot tornar a passar. Bé, hi ha hagut molts canvis aquest estiu a la plantilla blaugrana, Laia, però bé, toca tornar a il·lusionar-se. De fet, la Lliga comença aquest cap de setmana. I serà una bona oportunitat per veure aquestes noves cares que a mi particularment, per exemple, tinc moltes ganes de veure Caroline, que quan la vam veure contra amb el City, a mi em va generar molt bona impressió.
Sí, és un any com de començar una nova etapa, no? Han marxat cares molt reconeixibles i molt importants dins del vestidor i dins de la plantilla, han arribat altres, han arribat molt talent jove, hi ha una aposta molt gran per la Masia també, perquè a nivell econòmic és una molt bona solució tenint la cantera que tens, i el partit contra el Real Madrid serà el primer gran partit de la temporada, no només per l'escenari que és el Camp Nou, sinó perquè el Real Madrid és un equip que s'està reforçant mitjanament bé, ha fet grans fitxatges, sí que doncs, una mica en la línia del Madrid de molta lunari, ja veurem com acaba responent el camp, i és el gran partit que tens més a prop, per tant, un bon test, i quin millor escenari que fer-ho al Camp Nou.
Doncs veurem, tant de bo s'ompli l'estadi, perquè és el que mereixen unes jugadores que, recordem, ho van guanyar tot la temporada passada, un any més, era el segon pòquer que feien. I dèiem, ara sí, toca Madrid. Perquè el Madrid juga demà, rep la Real Societat al Bernabéu i és l'estrena de Mourinho com a entrenador blanc davant la seva afició. Un Mourinho, jo deia, desconegut. El Santi no ho té tan clar, però de moment a mi em sembla una mica desconegut. Perfil baix, Pau?
Exacte, sí. Bueno, avui ha parlat en la seva segona roda de premsa el portuguès, que ha tornat a ocupar la, des que ha tornat a ocupar la, la banqueta blanca, i, oh, sorpresa, li han tornat a preguntar pels àrbitres i per l'afer Negreira.
A ese nivel yo no dudo. Yo no pienso que hay un árbitro en España hoy que va en campo a pensar que es amigo de Negreira o que Negreira le ha pedido un favor años atrás. Yo en este caso no. En este caso estoy totalmente en el lado de la honestidad de los árbitros españoles.
Veus? Cap dubte sobre Negreira.
Guarda't aquesta tecla i la traiem en un parell de setmanes, sí. I veure que la cosa ha canviat una mica.
Mourinho, això no té problemes, perquè ara ha dit el contrari. Ara Francesc va dir el contrari exactament respecte a Vinícius i no hi ha problema.
Negreira va dir que era un cas, que era un escàndol i tal.
Sí, sí,
és a dir, aquí la qüestió és per què abans d'un Real Madrid Real Societat li pregunten per Negreira?
No, perquè a la sala de premsa del Madrid es pregunta cada partit per Negreira. Això ja és instrucció de temporada passada. A Arbeloa li devien preguntar unes 150 vegades per aquest tema.
Arbeloa, si no li preguntaven, ja ho treia.
Seguim, Pau.
Mourinho s'espera demà un partit difícil i ha definit la Real Societat com un equip amb identitat i amb jugadors de qualitat. Sobre el debut al Bernabéu, el tècnic blanc espera que l'afició recuperi l'amor i la passió per l'equip.
No, yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, y en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
Ja no és de Special One. Ell no vol ser protagonista.
Ell ha dit avui que intenta que l'estiguin protegint perquè està
espera, que
al
sentirem.
Teu costat fosc.
El sentim.
Sí, com deia el Santi, avui el Mourinho ha tornat a destacar aquesta idea que ja va dir en una entrevista fa uns dies al Chiringuito, que els jugadors l'estan protegint.
Yo pienso que es... que sí, me siento desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más controlo de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
Després recordo allò del dit de Tito Vilanova i tot plegat, i recordo com d'agra pot arribar a ser, però té moments,
sí, ara,
té mi, moments que em fa gràcia, és còmic.
A mi és un senyor que a mi...
Et dic que d'aquí 3 setmanes ja ens farà alguna de les seves i ens deixarà de fer gràcia, però vaja.
El que porto dient sempre, i la setmana passada ho deia aquí, ens el prenem massa seriosament. Si te'l mires des d'un punt de vista còmic, és un gran monologuista. Sí, a mi sembla un gran monologuista.
No s'hi dedica això, saps els problemes? Cada cop i volta ho tinc en sèrio.
Mentre no surti al camp, perquè és que dius... Tito Vilanova fa molts anys que va succeir.
Sí, però després n'ha tingut moltes. I en aquella època en va tenir moltes.
L'any passat li va tirar el nas a l'entrenador Galatasaray.
És un home que perd els papers tot sovint.
No, és que...
I a la sala de premsa també.
És que jo et diria...
El perd maquiavèlicament, que és el pitjor.
Jo crec que no els perd.
Bé, no, controla.
És absolutament controlat.
Sí.
Ell actua tota l'estona. Perquè, i aleshores, tots ens fem escarafalls, però sí que se li hauria de aplaudir-lo i dir-li, fes un altre, sisplau, perquè és molt graciós.
I mira que ell va ser el que va aplaudir al teatre català.
El conte de la llàgrima aquest de Milado Oscuro, m'estan protegint, a mi em sembla una cosa genial.
Bé, havia de netejar la seva imatge perquè, tot i que a nosaltres ens pugui semblar que no, a Madrid hi havia moltíssima gent que no el volia. A Mourinho, no volia tornar-lo a veure, perquè no és còmode tenir aquest senyor d'entrenador teu, suposo, per molts aficionats.
Intenta vendre això, però al mateix temps, clar, l'altre dia quan surt, i avui també ho ha tornat a reiterar, no? A Vinícius el persegueixen, li fan bullying, tot això,
sí,
i tot això.
Quan
es va enfrontar amb el Real Madrid, amb el Benfica...
No, va dir tot el contrari, va dir que alguna cosa feia
Vinícius.
Sempre
passa Vinícius és no sé què, tal.
Sí. Bé, què espereu d'aquest Madrid, d'aquesta nova etapa de Mourinho? De moment, el que hem vist no sembla que hagi de canviar gaire.
No, m'espero. Jo només li demano a aquesta Lliga que no se'ns escalfi de manera innecessària amb comentaris de Mourinho o amb situacions de tensió. Crec que Hansi Flick, per la seva banda, ho està tallant. Mm. A la roda de premsa de prèvia del Lel ja va dir no jugo contra el Madrid, a mi no em pregunteu. Per tant, ja és una tònica de que aquí no hi haurà baralla i rodes de premsa i declaracions creuades no n'hi haurà. Veurem a la gespa. També dependrà molt dels resultats que tregui el Real Madrid, perquè sabem que minut 90 contra l'Espanyol t'aixeca un partit que a priori no estava fet pels blancs. Veurem fins a quin punt tenen aquesta flor i els acaba sortint tot, i quanta de competència real hi ha amb el Barça de Hansi Flick a la competició, però ens sentirem a parlar durant aquesta temporada i crec que tindrem més d'una enganxada.
Doncs tant de bo no sigui així, però no. És que Mourinho no ho pot evitar.
És que va dins seu, és
el seu ADN.
Però jo veig, és que em sap molt de bé, però veig molt acabat, eh?
Bé, aquesta és l'altra, i futbolísticament.
Sí, no,
veurem si per fi...
Temps, però...
Fa sí, temps però... que agafa equips i no aconsegueix fer-lo rendir.
Ja serà
Madrid,
una,
home, té opcions, pobra... però...
El Madrid no ha jugat res. El Madrid segueix. És trompeteria i megàfon, no té res. O sigui, el Madrid és periodistes preguntant per... Seguim igual, periodistes preguntant per Negreira a la sala de premsa, queixant-se dels àrbitres d'agressions a Vinícius.
És una mica el dia de la marmota, això.
Diomantuno.
Diomantuno.
Ja, jugant.
No siguem tan atrevits, Santi, que després d'aquestes paraules ens les podem menjar. Anem a veure què fa Diomandé.
De moment, sí, 63 de Diomantuno, 140 de Diomandé. Jo els veig més del mateix. Sí, no noto cap canvi.
Doncs demà una nova oportunitat per veure aquest Madrid de Mourinho.
Ah, i que tot va fantàstic, Espí Selección, la fàbrica és la millor cantera del món, tot sortirà bé, celebren, amb tots els respectes a l'Espanyol, una victòria a l'Espanyol com si fos, sortint de la banqueta, abraçant-se, com si fos...
El teatre segueix, almenys. El teatre el mantenim.
És,
sempre.
Estem assistint, si no ens posem nerviosos i estem bé, estem assistint a la caiguda de l'Imperi Romà. Mm-hmm.
Doncs veurem què és el que passa. Per cert, apunta el Xavi Campos que ja tenim temps de revisió, allò que apareixia cada dilluns, però recordeu que ara és amb la intel·ligència artificial. No han triat cap jugada ni del Barça ni de l'Espanyol, i mira que el Madrid espanyol hi havia coses a triar.
Ostres, doncs espera que demà sortirà Mourinho dient
Negreira,
perquè no sale la patada de cala. Ja, que això també ho ha parlat. O sigui, que segueixen queixant-se dels àrbitres a la jornada 2-1.
Per ells la 1. Santi Jiménez, Laia Bonals, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem ja amb el mercat tancat. O sigui que...
No sé si vols que vingui.
Però tornarem a parlar de Julián, no patir. Gràcies a tots dos.
Sí, fins ara.
Fem una pausa i parlem de... Tanquem amb ciclisme.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
Però si aquesta hora la platja està buida.
Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Val més que en busquem un altre.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Pero tampoco bien.
Tot costa.
Quarta etapa de la Vuelta. Parlem de ciclisme i això vol dir que parlem amb l'Isaac Vilalta. Isaac, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Veig que tindré la penitència d'aquesta cançó, eh?
Bé, és el que toca. És el que toca. Isaac, quarta etapa i jo crec que... Fins i tot jo ho puc afirmar, Vuelta sentenciada, no?
Sí, home, a veure, tot pot passar, queda moltíssim, però sí, es fa estrany dir que la quarta etapa ja s'ha sentenciat, però jo veig així, Pogacar atacant avui a 50 quilòmetres de meta, obrint pràcticament 3 minuts respecte als perseguidors a l'etapa d'avui, a la General li treu 3:21 a Primoz Roglic, que és segon, tercer és Enric Mas, quart a Sepp Kuss, però les sensacions i les diferències avui, ha atacat a Pujan Bechavis, que és a 50 quilòmetres de meta, se n'ha anat també a Coll d'Ordino, i a la Comella, un port de tercera que era l'últim de la jornada, tot en solitari. Com deia, sempre fregant els 3 minuts les diferències i, vaja, la Vuelta pràcticament sentenciada a favor de l'eslovè.
Tu que ho has viscut així in situ, impressiona.
Sí, tot i que també et diré que a la sortida parlava amb algun director d'etapa, amb algun director d'equip, i em deia que avui Pogacar sentenciaria. És clar, ja estàs... Ja
clar,
estàs...
impressiona, però ja no és novetat, no?
Exacte, estàs avisat, però sí, veure'l atacar, veure'l amb aquesta voracitat sempre impressiona. No, l'he vist moltes vegades en clàssiques i també en grans proves per etapes, però la veritat és que el que fa no deixa de sorprendre.
Has estat amb un protagonista, oi?
Sí, abans ho deia, quarta la classificació general ara mateix, el nord-americà Sepp Kuss, corria gairebé a casa, ell fa anys que viu a Andorra i tenia la família, i hem pogut conversar amb ell just al final de l'etapa.
Sepp, com estàs? Has corregut a casa avui? Com estàs?
Bueno, bé, ha sigut una etapa molt dur i, bueno, corriendo en casa siempre es algo especial y, bueno, sobre todo contento con las sensaciones y, bueno, yendo a tres veces más rápido que en mis entrenos por aquí.
He vist que tenies la família per aquí. Qué difícil que es fa córrer contra Tadej Pogačar.
Sí, la verdad es que es un poco raro porque todo el mundo sabe que una vez que se va, todo el mundo corre en una manera muy, muy rara, no sé. Está bien, pero falta ese toque de ir a por todo o ir a por la victoria.
Més allà de Pogačar, tu amb els millors, eh?
Sí, es imbatible. Si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
Gracias, Sam.
Isaac, quedo sense temps, molt ràpidament. Ja tenim episodi de Ràdio Volta, eh?
Sí, més enllà de la Volta, parlem amb Josep Pessarrodona, ciclista català, primer de la història en guanyar una gran volta per etapes. Va ser la Volta de fa 50 anys clavats. Després d'ell només ho han fet Melcior Mauri i Pablo Blasi.
Gràcies, Isaac. Fins demà.
Fins demà.
I fins aquí el Tot Costa d'avui. Gràcies a la redacció d'Esports amb el Xavi Campos al capdavant, a la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al control tècnic i l'Andrea Martínez al control central. Gràcies també als companys de la realització d'Esport 3. Marxem. Ronald, que diu Xavi que torna a agafar el lloc, ara la selecció dels Països Baixos.
Me voy tranquilo y voy a jugar 5 días por semana golf.